porten al Parlament la situació dels integradors socials de diferents centres educatius públics de Catalunya. És el cas de la Tània i l'Helena de l'Institut Eduard Fontserer de l'Hospitalet. Com no ocupen llocs de feina estructural, no saben si continuaran el curs vinent. La comunitat educativa els va oferir el seu suport fent vaga el 3 de juny. Bona tarda. De seguida ens centrem en la situació que viuen aquestes dues professionals de l'Institut Eduard Fontserer dels Blocs Florí de les Planes. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Prop de 150 alumnes de primària de l'Hospitalet participen a l'activitat extraescolar del Cot Club. Allà han après a programar petits videojocs i animacions. A l'acte de cloenda han ensenyat tot el que han realitzat al llarg del curs. El pregó de l'Esplai Xixell ha donat el tret de sortir de la festa major del barri del centre, que s'allargarà fins al 24 de juliol. Les celebracions continuen a altres punts de l'Hospitalet, ja que Sant Feliu i Gran Via enceten les seves festes majors aquest cap de setmana. El centre d'esports l'Hospitalet ha presentat 4 nous jugadors que ja formen part de la plantilla per la temporada vinent. D'aquesta manera, la nova plantilla dels riberencs ja està gairebé tancada. Només queden 2 nous fitxatges que anunciaran, segons va dir el director esportiu de l'Hospi, en els pròxims dies. Fa anys que l'Institut Eduard Fontserer de Blocs Florí de les Planes treballa en integradores socials. És una mesura que ajuda a abordar els problemes que puguin sorgir d'un institut d'alta complexitat. Ara, les dues treballadores no saben si continuaran a l'agost perquè no formen part de la plantilla estructural. Aquesta situació la viuen més centres educatius de Catalunya que han portat el tema al Parlament.
Una desena de centres educatius públics van presentar ahir al Parlament una proposta de resolució amb caràcter d'urgència extraordinària per demanar al govern que estabilitzi els equips socials de les escoles i instituts d'alta i màxima complexitat.
Vam lamentar que no estiguessin ni PP ni PSC. Van haver-hi les altres forces polítiques que, quan vam presentar tot el nostre argumentari i les nostres raons de pes per aquesta demanda que estem fent, va haver-hi un consens per part de totes les forces, van entendre quina era la problemàtica i bueno, vam arribar al compromís de que es portaria a tràmit aquesta proposta de resolució dins de tot el procés burocràtic que això implica.
El passat 3 de juny, l'Institut Eduard Fontserer va convocar una jornada de vaga que va servir per donar visibilitat a una problemàtica que afecta a més d'una cinquantena de centres educatius del territori català.
Jo crec que ha sigut per lo maco de les persones que ens hem trobat, en el sentit de que totes hem volgut col·laborar amb una direcció, amb un claustre, amb tots els professionals que ens hem posat tots a una. I jo crec que reclamant això farà que, òbviament, les funcions es puguin executar molt millor, tinguin molt més impacte i es pugui veure millor totes les intervencions que estem fent.
Tot i que el programa de millora de les oportunitats educatives, finançat per fons europeus i educació, es prorroga durant 2 anys més, les professionals assignades al centre, la Tània Moriana i l'Helena Aracil, no sabran fins a finals d'agost si continuen o no al Fontserer.
Si ha de canviar de professionals, doncs d'acord, però almenys que d'aquí 2 anys no ens tornem a trobar en la mateixa situació, no? Que puguem tenir uns equips estables que ens permetin treballar conjuntament personal docent amb personal d'acompanyament, no? d'atenció educativa des de la mirada socioeducativa per poder construir projectes a llarg termini.
Aquest equip de professors té un calendari estiuenc ben atapeït, a l'espera de la Comissió d'Educació i trobades amb sindicats, amb l'objectiu de fer totes les passes possibles.
Avui ha estat l'últim dia del curs escolar, un curs on a l'Hospitalet s'ha dut a terme l'experiència del Cot Club. Amb aquesta activitat extraescolar, prop de 150 alumnes de primària han après a programar videojocs i animacions. Ahir van fer l'acte de cloenda d'un extraescolar que tornarà al setembre.
Són alguns dels alumnes que durant el curs han participat en el Cot Club, una activitat extraescolar gratuïta amb què han après a programar petits videojocs o històries animades. Uns projectes que han pogut posar en comú i presentar a les seves famílies durant la festa de cloenda.
El nostre projecte final, que és uns penaltis que tenen que marcar a Courtois, amb unes tecles de l'esquerra i la dreta que tenim que fer perquè la pilota vagi a la dreta o a l'esquerra.
Una dragona que no tenia amics
que i va decidir anar a l'espai per veure a cada planeta si troba algun amic.
És com una història que hem fet.
El meu projecte és Mirby i és una combinació entre Minecraft i Kirby. És bàsicament un joc sobre que Mirby té que agafar estels.
I jo he fet un joc de futbol en el que Ronaldinho està en un partit.
El programa Code Club, que la Fundació Bofill impulsa arreu de Catalunya, ha arribat a uns 140 alumnes de primària de 9 centres de la ciutat. Una activitat extraescolar basada en la plataforma Scratch, un programa pensat perquè els infants puguin iniciar-se en els llenguatges de programació.
Els infants han après a programar a través de la plataforma Scratch, que és gratuïta i que és un programa molt intuïtiu que fa que, com diem, té una porta d'entrada molt fàcil, però un sostre infinit. Nosaltres el que volem és que els infants passin de ser espectadors a ser protagonistes amb la tecnologia, no? I que siguin creatius.
Han après a programar, a dissenyar els seus propis personatges, a fer els seus propis jocs, històries, interaccions i també una mica a treballar en equip, que és com treballar amb els programadors.
A més d'aprendre programació, l'extraescolar també ofereix als infants una educació tecnològica davant dels perills de la xarxa.
Aprofitem per donar eines als infants per fer un bon ús de la tecnologia. Hem treballat temes com fake news, intel·ligència artificial... Són temes que estan al damunt, que els nanos se'ls trobaran sí o sí, i que el que hem de fer nosaltres com a adults i com a educadors és donar-los eines perquè se sàpiguen manegar en aquest món.
Les coses que hem de posar a internet són les que no són personals ni fotos nostres, ni el nostre telèfon, ni res nostre personal.
L'extraescolar del Code Club tornarà el mes de setembre a diferents escoles de l'Hospitalet.
Arriba Sant Joan i una de les tradicions més instaurades és la compra de petards. A l'Hospitalet, la venda de material pirotècnic es manté estable després d'un parell d'anys de restriccions per la sequera. Les fonts i els coets són les opcions més demanades a una despesa mitjana a la ciutat que arriba als 50 euros.
Com cada any, la nit del 23 de juny s'omplirà de llum, color i so en honor a la revetlla de Sant Joan, la festivitat que dona la benvinguda a l'estiu amb la seva fórmula tradicional, fogueres, coca i petards. A l'Hospitalet, la venda de pirotècnia es manté estable després d'un parell d'anys en els que per la sequera es van haver d'implantar restriccions al voltant de zones boscoses.
Fins ara la venda està anant més o menys igual que l'any passat. Hem comparat les cases i sembla que la gent compra igual que l'any passat.
Lo de los petardos lo hacemos todos los años, como tradición, nos vamos siempre a Tarragona a tirarlos allí, una zona muy tranquilita.
Des de la botiga de CM Petards, situada al carrer Santa Eulàlia, expliquen que la despesa mitjana en petards a la ciutat se situa al voltant dels 50 euros.
¿Es el tema del precio? Pues bueno, el año pasado me gasté sobre unos 70, este año me he gastado unos 90, pero me llevo más petardos, entonces, pues bueno, el precio no es que haya subido mucho más.
Els petards de llum, com les fonts i els coets, es mantenen com l'opció més venuda. I com a novetat en el catàleg, diferents explosius en forma de tanc, goril·la o abella.
Como tengo niños pequeñitos, pues son cositas, pues eso, bombetas, fuentes pequeñitas, todo lo que ellos puedan manipular un poco y alguna cosa yo.
Com cada any, els bocs varieté, el color, es venen bastant i també el tema de les bombetes, que és una cosa que mai falla. Estem venent de moment molts packs infantils, més que no petards, però també hi ha gent que ve a comprar els petards més intensos, diguéssim.
La tradició pirotècnica, arrelada ara ja a la cultura catalana, té els seus orígens en la influència àrab que durant els segles XII i XIII van introduir l'afició pels petards en la població de Catalunya. Però concretament per la nit de Sant Joan, els petards es tiren per espantar fantasmes i esperits. Amb el temps, la càrrega mística ha perdut pes, però la tradició s'ha mantingut.
És que estem a les portes de Sant Joan. Els que tenen aquests dies bastanta feina és la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que està preparant el dispositiu per la revetlla de Sant Joan. I per parlar-ne sobre aquest dispositiu tenim al plató de l'informatiu l'Eva Maria Bueno, que és portaveu de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet. Bona tarda.
Bona tarda.
Ja fa uns dies que vau començar aquest pla de seguretat de Guàrdia Urbana per la revetlla de Sant Joan. Com es presenta enguany?
Bé, de fet, ja fa uns dies que vam començar amb les mesures de prevenció, fent una inspecció a tots els locals de venda de petards, de material pirotècnic, als diferents barris, mirant que es compleix la normativa, i bueno, s'han col·locat uns lletreros informatius a la zona especialment Severo Ochoa, que és on centrarem més atenció a part d'altres punts de la ciutat, però ens concentrarem molt especialment en aquesta zona, que és la que va donar problemes l'any passat.
I ara que explicaves de l'avinguda Severo Ochoa, abans d'ahir va haver un operatiu de Guàrdia Urbana i Guàrdia Civil en els locals de Severo Ochoa. Explica'ns com va anar. Suposo que té a veure una mica amb aquestes dates que venen, que és un dels punts, diguem, calents i conflictius a Sant Joan, aquí a la ciutat.
Sí, de fet s'aprofita per fer una revisió general de tots els aspectes dels locals, matèria sanitària, matèria administrativa, matèria de seguretat. Se fa una inspecció en conjunta. També ve la Guàrdia Civil perquè ens va molt bé de cara a revisar qüestions específiques que són de la seva competència, i els agents de la Unitat de Convivència i Civisme, Policia Administrativa de l'Hospitalet, també actuen i fan informes, actes d'anúncia, que després aniran al departament corresponent. S'han fet més d'una desena d'inspeccions abans d'ahir.
I aquesta acció ha tingut unes conseqüències, no?
Pues sí, s'han fet unes actes d'anúncia que recollien tots els problemes que s'han detectat, i ha anat al Departament de Sanitat en concret aquest mateix matí. 5 locals dels que van ser inspeccionats abans d'ahir han estat clausurada l'activitat durant uns dies per qüestions especialment greus, com qüestions sanitàries, no? Presència de plagues o altres deficiències que no es poden permetre.
Sí, un tancament cautelar d'uns dies.
Exactament.
A més, també a l'avinguda Severo Ochoa heu penjat uns cartells on aviseu de les possibles sancions que pot haver a la ciutadania, no?, per beure alcohol a la via pública o generar sorolls. Això, sí. Quines són les possibles sancions i quines mesures heu fet més allà a Severo Ochoa?
Bueno, de fet, Severo Ochoa és una zona que nosaltres anomenem com calenta a la ciutat, en dates com aquesta, que són... Nosaltres tenim un servei especialment intens. La zona de Severo Ochoa ha generat molts problemes altres anys, i aquest any el que pretenem és prevenir i minimitzar la sensació d'impunitat d'aquestes persones que no respecten el descans veïnal. Llavors hem posat en marxa algunes mesures, com la col·locació de cartells que adverteixen de les sancions que poden provocar els sorolls o beure alcohol al carrer, sobretot temes relacionats amb la convivència i el descans veïnal. I bueno, també s'han disposat una sèrie de mesures físiques, com col·locar new jerseys, de manera que els vehicles no puguin pujar a les voreres i obrir els capós i posar la música a molt alt volum, impedint el descans. També evites que es facin botellons o coses similars. Són mesures que bueno, juntament amb una resolució municipal que expressament es presentarà aquest matí als locals que tenen vetlladors en la zona de Severo Ochoa, compresa entre Calderón de la Barca i Isabel la Catòlica, s'adonarà a tots els locals per impedir que posin vetlladors aquesta nit. El servei especial durarà des de les 5 de la tarda de dilluns a les 7 del matí de dimarts, i serem especialment incisius en aquest aspecte.
L'any passat va haver baralles en aquella zona, incidències greus, i el que es vol evitar és que es repeteixin, no?
Exactament.
Quins altres punts calents o quines zones són d'especial incidència i seguretat al llarg d'aquesta revetlla de Sant Joan?
Doncs mira, al llarg dels 6 districtes que tenim a la ciutat, les patrulles de districte coneixen perfectament quins són aquests punts. Te podria anomenar uns quants, per exemple, no sé, tens l'avinguda Carrilet a la zona centre, la plaça Espanyola a Collblanc Torrassa, la plaça Llibertat... Són zones que, per les seves circumstàncies físiques, fan favorable que s'arruïneixin persones i que destorbin el descans veïnal. Llavors, les patrulles de districte tindran molt en compte aquests punts en concret, també.
Ja canviant, no canviant de tema, però ja no tant d'aquestes reunions, sinó parlant dels petards, quins són els consells que es donen pels usuaris, no?, a l'hora de manipular aquest material pirotècnic?
Bueno, en quant a la nit de Sant Joan, tenim els consells que són de pur sentit comú, és a dir, comprar els materials pirotècnics en llocs autoritzats, que els nens no manipulin cap mena de petard sense la supervisió d'un adult, que es tingui cura dels animals, que estiguin tancats a casa en companyia dels propietaris, en uns llocs tranquils, minimitzant l'impacte sonor, que la gent no combini la ingesta d'alcohol amb la manipulació de material pirotècnic. Ja no comentaré el del conduir al volant sota els efectes de les begudes, perquè això ja és de calaix, i respectar sobretot el descans dels veïns.
I ja per últim recordar, no?, que per fer fogueres cal tenir autorització, no?
Sí, en aquest cas, a l'Hospitalet aquest any tenim una sola foguera autoritzada, que és la que està situada al barri centre, a la plaça Mare de Déu de Montserrat. És l'única que té autorització i, per tant, serà l'única foguera que autoritzarem en aquestes festes.
Molt bé. Doncs Eva Maria Bueno, portaveu de Guàrdia Urbana de l'Hospitalet, que vagi bé la revetlla de Sant Joan i que no tingueu molta feina.
Això esperem. Moltes gràcies.
I nosaltres continuem amb l'informatiu parlant de política municipal. El dimecres a la tarda se celebra el ple del mes de juny. El Partit Popular de l'Hospitalet en presentarà 6 mocions. Entre elles destaca la que demana recuperar la unitat de proximitat de la Guàrdia Urbana.
En matèria de seguretat, el grup municipal del Partit Popular demana al ple que es restableixi la unitat de proximitat de la Guàrdia Urbana, una mesura que ja es va aprovar però que encara no s'ha implementat. També reclamen que s'instal·lin càmeres de videovigilància en els punts més conflictius, on hi ha més problemes de convivència i d'inseguretat.
I nosaltres el que denunciem és la passivitat de l'equip de govern i que porta a terme una política reactiva en matèria de seguretat. Nosaltres considerem que lluny de fer aquesta aposta, aquesta estratègia, l'Ajuntament el que hauria de fer i el que demanen els veïns és una política preventiva.
D'altra banda, reclamen que els veïns de qui s'ha realitzat una actualització del cadastre puguin fraccionar l'IBI i que se'ls acompanyi des de l'administració.
No poden fraccionar, com fins ara, el pagament de l'IBI. Nosaltres el que volem és que l'Ajuntament es replantegi això. Després volem transparència, volem que l'Ajuntament de l'Hospitalet informi als grups municipals i a la ciutadania en general de quantes persones han estat afectades, quin és l'import d'increment d'aquesta revisió catastral que ve a instàncies de l'Ajuntament de l'Hospitalet.
També demanen que s'incrementin els equips socials de les escoles i instituts, que es fomenti l'esport com a eina de cohesió social per a les persones amb diversitat funcional, que el castell de Santa Eulàlia es rehabiliti i sigui d'ús ciutadà i que es recuperi el mural d'història de l'olimpisme de Cristóbal Gavarrón.
I per la seva part, el grup municipal de Vox presentarà 3 mocions. A una d'elles demana més policies al mercat de carrer de Belvitge.
El grup municipal de Vox presentarà al ple d'aquest mes de juny una moció per augmentar la presència policial al mercat de Bellvitge, així com per prendre mesures contra la venda ambulant irregular.
Básicamente lo que queremos es más presencia policial en el mercadillo, porque hemos observado que ya no hay la presencia de patrullas circulando de Guardia Urbana y Mossos que había antes, y justamente ahora estamos en un momento en el que la inseguridad en Bellvitge ha aumentado considerablemente. Pensamos que el mercadillo es un sitio donde precisamente siempre han actuado los carteristas y es el peor momento para reducir la presencia policial. Por otra parte, los paradistas llevan tiempo quejándose del incremento de la presencia de venta ambulante irregular que les está perjudicando.
Des de la formació també es presentarà una proposta de cara a que les empreses locals tinguin prioritat en les licitacions de contractes públics.
La proposta de que l'Ajuntament de Hospitalet tome en especial consideración a las empresas locales en las licitaciones de adquisición de productos o de servicios. La ley de contratos del sector público lo permite dar prioridad a las empresas locales. Hay unos requisitos, evidentemente, pero dentro de la ley se puede hacer. Es un gran impulso para la economía local, para el empleo local, el que los contratos en igualdad de condiciones se dé prioritat a l'empresa local i no a la de fora.
Per últim, presentaran una altra moció relativa a la festa musulmana del Xai per una presumpta falta de compliment de les lleis de protecció animal.
El barri del centre ja batega ritme de festa major després del pregó que ahir va donar el tret de sortida a la celebració. L'esplai Xixell va ser l'encarregat d'anunciar la festa a la plaça de l'Ajuntament davant una gran expectació. L'entitat fa 45 anys d'activitat educativa en el lleure, en els quals s'ha erigit en un motor del teixit associatiu del barri i la ciutat. Diverses persones vinculades a l'esplai van repassar la història de l'associació i la importància que ha tingut pels joves i les famílies del barri del centre. Els assistents es van unir amb un fil com a símbol del lligam que suposa l'esplai pel barri.
Els valors de l'esplai és fomentar el companyerisme, fomentar la solidaritat, en fi, és tota una estructura d'on a més han sortit gent doncs, que ha participat a la mateixa talaia, hi ha hagut gent que ha anat a parar al Folcat Diabòlic, als esbarts d'en Saires, a les Corals, vull dir que d'allà ha sortit gent que ha integrat tot el teixit social del barri. Ens fa il·lusió la baixada de carretons perquè és el tercer any, els dos primers anys va ser molt pobret perquè, clar, no era conegut, faltava experiència, però aquest any ja hi ha bastants participants i ens fa il·lusió perquè és un acte que va prenent força.
Com cada dijous a la tarda, des de fa 4 anys, a la Biblioteca Can Sumarro hi ha hagut el Club d'Òpera, però en aquesta ocasió, per posar fi a la temporada d'enguany, hi ha hagut diferències significatives.
En comptes de veure i sentir l'òpera en format audiovisual, han registrat la soprano de la ciutat, Laura del Río, la mezzosoprano, Laura Vila, i la pianista, Cecília Varela, han interpretat a viva veu, a l'aire lliure, als jardins de Can Sumarro i en públic general, clàssics de la música lírica, fragments de Les noces de Fígaro, de Carmen, de Madame Butterfly i de La favorita han ressonat als jardins de la biblioteca.
El Jordi ja ens va comentar que seria una cloenda molt especial i la veritat és que ho ha sigut. Ho han fet meravellosament.
I a més les dues cantants s'han apropat molt al públic, que això és una cosa que el públic agraeix.
Per apropar-ho una miqueta més al públic en general i bueno, això ha sigut un d'aquestes coses que, de regals que té la vida.
I entre peça i peça, explicacions sobre tonalitats i tècnica de veu, escenografia i coreografia de cada òpera, anècdotes de tota mena i, en aquest cas, també una lectura de poemes. I per cloure la sessió ben amunt, el duet de les flors, de l'òpera L'Acmé, un dels moments més coneguts pel gran públic.
Una bona ocasió per tenir la gent molt a prop i apropar aquesta òpera, que ens vegin des de molt a prop i viure aquesta vibració del cant tan a prop.
El que ha sigut molt xulo és que aquí no hem tingut cap tipus d'amplificació i hem pogut cantar amb la bona acústica que hi ha en aquest espai, poder cantar al costat del públic o a l'escenari que ens sentin amb la veu tal qual és, natural, sense amplificació ni res.
I planant per Can Sumarro una pregunta. Podria la ciutat de Laura del Río, de Carlos Cosías, de Jaume Ventura i Tort i del mestre Ros Marvà recuperar una programació estable de música lírica?
A vegades és una miqueta qüestió de voluntat. Dimoni, per què no ho fem? El Teatre de Joventut té un bon fossat. Doncs mirem de posar-nos tots i anar a la una i es pot fer una cosa molt maca. I no implica que hi hagin uns grandíssims pressupostos.
Divendres 27, nova cita amb l'òpera. Membres de l'ISEC Ballet, l'Associació de Ballarines i Ballarins del Liceu, comentaran fragments del ballet de Romeu i Julieta a la Biblioteca Central Tecla Sala.
El Centre d'Esports L'Hospitalet ha presentat 4 nous jugadors que ja formen part de la plantilla per la temporada vinent. D'aquesta manera, la nova plantilla dels riberencs ja està gairebé tancada. Només queden 2 nous fitxatges que s'anunciaran, segons va dir el director esportiu de l'Hospi, en els pròxims dies.
L'Hospi ja té perfilada pràcticament la seva plantilla per a la temporada 2025-2026. Ahir l'equip va presentar 4 nous jugadors que arriben a la ciutat amb un objectiu clar, lluitar per l'ascens.
Tenim 4 jugadors que sumen experiència, que sumen qualitat, que sumen talent i estic segur que aquests 4 jugadors ens donaran moltes alegries durant la temporada per tal de poder assolir l'objectiu que ens hem marcat aquesta temporada, que és pujar a segona ref.
Des de Sevilla arriba Jairo Morillas, qui coneix bé el futbol català, ja que fins i tot va jugar amb el primer equip de l'Espanyol. El seu propòsit, marcar gols per fer la fita.
Considero que puedo aportar otras cosas, ¿no?, al juego, al equipo, venir a recibir, a abrir, a banda, pero sobre todo, evidentemente, sé lo que tengo que hacer, que ayudar al equipo con goles.
El més jove dels 4 és el mitjà punta Carlos Martínez. El jugador coneix bé la categoria, ve des del Mollerussa.
Me he enfrentado los 3 años a estos equipos de Cataluña y bueno, ya entre jugadores nos conocemos y los estilos de los equipos siempre tiene sus características y bueno, eso creo que puede aportar bastante.
Qui canvia de divisió és Sergio Castillo, l'antic defensa del Sant Andreu, treballarà per aconseguir que l'afició remi amb l'OSPI.
Donem la cara, fem que es sentin orgullosos de l'equip de la seva ciutat, doncs estaran amb nosaltres remant i si no, doncs no estaran. Al final crec que ojalà que estiguin en qualsevol circumstància, però crec que nosaltres també hem de fer un pas endavant en aquest sentit i donar-los el que es mereixen.
I potser el fitxatge més emotiu d'aquesta tanda és el d'Antonio Pellegrín, Pele. El defensa central de l'Hospitalet va jugar a les categories inferiors. Ara, amb 30 anys, arriba al conjunt riberenc.
Ja feia anys que volia tornar a casa i crec que ara és el moment. Sí, crec que puc aportar experiència, no? I bueno, també crec que puc aportar aquest sentiment de pertinença que crec que és necessari als clubs.
El director esportiu del Centre d'Esports L'Hospitalet, Javier de Sant Nicola, se sent molt satisfet amb aquests fitxatges. Ara només falta esperar dos nous noms.
Falta por anunciar dos jugadores que ya han firmado, pero ya digo, falta simplemente que el departamento de prensa de nuestro club lo anuncie, pero en cuestión de días ya estará la plantilla prácticamente cerrada.
D'aquesta manera, el nou projecte de l'OSPI està a punt de començar a rodar.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Porten al Parlament la situació de les integradors socials de diferents centres educatius públics de Catalunya. És el cas de la Tània i l'Helena de l'Institut Eduard Fontserè de l'Hospitalet. Com no ocupen llocs de feina estructural, no saben si continuaran el curs vinent. La comunitat educativa els va oferir el seu suport fent vaga el 3 de juny. Prop de 150 alumnes de primària de l'Hospitalet participen a l'activitat extraescolar del Cot Club. Allà han après a programar petits videojocs i animacions. A l'acte de cloenda han ensenyat tot el que han realitzat al llarg del curs. El pregó de l'Esplai Xixell ha donat el tret de sortida a la festa major del barri del centre, que s'allargarà fins al 24 de juliol. Les celebracions continuen a altres punts de l'Hospitalet, ja que Sant Feliu i Gran Via enceten les seves festes majors aquest cap de setmana. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació eliatdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.